El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Queda una setmana per Setmana Santa. Són dies en què habitualment hi ha sabadellencs que opten per fer les maletes i marxar uns dies per canviar d'aires. Ara, amb l'obertura del confinament comarcal, aquesta és una opció que ha guanyat pes, això sí, dins de Catalunya. I en el context actual, el que ha incrementat de forma notable són les reserves en cases rurals i en allotjaments ubicats en zones de l'interior de Catalunya i també d'alta muntanya. Una situació que analitzem aquesta hora en conversa amb l'Esteve Dot, que és doctor en geografia i professor i investigador de l'Escola Universitària de Direcció Hotelera i Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia.
Sí, molt bon dia a tots i a totes.
La Setmana Santa, i de fet ja va passar durant l'estiu, ha tornat a significar un increment important de les reserves del turisme rural. La causa l'hem de trobar bàsicament en la pandèmia o era una situació que ja estava en auge i que ara s'ha incrementat encara més?
Bé, jo penso que tot va molt lligat a aquesta pandèmia, a aquesta Covid que ens acompanya des de fa un any i les restriccions que han anat acompanyades, no?, d'aquesta crisi. I aquestes restriccions han tingut a veure amb mobilitat i també amb certa demanda turística, no? I això ha fet que sí, que el turisme rural hagi estat en aquest darrer any una tipologia turística demandada. Però no pas tot l'any. I, de fet, s'ha acabat l'any 2020 amb una tendència negativa. Al contrari del que va passar a l'estiu 2020, no? Que va haver-hi en certa manera com un miratge, si volem, una demanda molt accentuada d'allotjaments turístics en turisme rural. I en aquella ocasió, doncs, a través de diferents indicadors, com pot ser viatgers, pernoctacions, estada mitjana, grau d'ocupació, entre altres, vam poder observar que, efectivament, la tipologia turística de turisme rural a l'estiu 2020 va ser molt satisfactòria i amb molta demanda, no? Clar, la resta d'any, 2020, doncs ha estat molt condicionat per les restriccions que esmentava anteriorment i això ha fet que el turisme rural en el conjunt d'any 2020, no?, fent un balanç, hagi tingut una tendència negativa, amb aquests tres mesos d'estiu 2020, que al contrari sí que va haver-hi unes bones xifres d'allotjament turístic rural. Per tant, tot plegat molt lligat a aquest equilibri que intentem trobar tots, no cal ni dir els polítics els primers, en primera línia, aquest equilibri, no?, entre el sistema sanitari i la reactivació econòmica turística. No? Quin és aquest equilibri? Aquí està la qüestió.
En quin estat, però, estava el turisme rural abans de la pandèmia? Perquè és una qüestió que, de fet, ja anava creixent a Catalunya, no?, de forma sostinguda. Abans de la pandèmia, abans d'aquest fatídic 2020, ja era un dels espais turístics que tenia força demanda?
No ens hem d'enganyar. Poc. La destinació turística a Catalunya, que ja té un llarg recorregut des de meitat del segle XX i en endavant, ha vingut caracteritzada aquesta destinació turística per la tipologia turística de sol i platja i per aquesta quantitat massiva de turistes, no? Internacionals, la meitat, i no internacionals, en podríem dir que l'altra meitat, no? Amb una despesa diferent, per entendre'ns de manera planera, el turisme internacional en qualsevol tipologia turística, en qualsevol temàtica turística, els estrangers gasten molt més que els nacionals. I, és clar, els internacionals han deixat de venir i tot això s'ha notat, no? I el turisme rural, per tant, en aquesta història curta del turisme a Catalunya, diguem que és poc significatiu. Fixem-nos, per exemple, en una dada estadística molt concreta, no? La totalitat d'allotjaments turístics a Catalunya, allò que té a veure amb turisme rural, tant pel que fa a establiments, nombre d'establiments, com convertit en llits, places, suposa un 2 de 100 de l'oferta d'allotjament turística a Catalunya. Ara bé, la tendència és anar més i entenem els que hem estudiat, estem estudiant aquest tema, que és una mica l'aposta de futur.
Per què és l'aposta de futur?
Bé, El turisme rural es caracteritza per uns atributs, com pot ser el contacte amb la natura, la poca exposició social, no? Aquesta baixa densitat de població, on en aquests indrets, com ja he dit, en entorns naturals i indrets rurals, no? Estem parlant de poblacions, de poblaments molt, molt petits, no? I és clar, això abans de la pandèmia ja s'estava demandant més i més, i coincidint amb els efectes de la pandèmia, encara el creixement és més exponencial, no? Es busca lloc segur, es busca lloc proper, amb poc contacte social, a tocar de la natura, i és clar, aquests entorns rurals i els allotjaments turístics rurals localitzats en aquests pobles petits, doncs són un producte molt demandat, especialment en el darrer any, no?
Uh-huh. Per tant, un espai doncs important en aquesta demanda del darrer temps. Quines bondats té el turisme rural a nivell? Perquè sovint es parla, no? S'ha parlat molt que en aquesta crisi del coronavirus i tot el que ha vingut derivat també era un moment per analitzar una mica, no? Com es fomentava l'economia de casa nostra, també mirant cap al sector del turisme, no? Que és un sector molt important a l'economia catalana, que s'ha perdut doncs en part, o que ha baixat moltíssim en part aquest 2020. Apostar per al sector, per aquest turisme rural, pot ser també una bona manera de canviar el model turístic de Catalunya, en això que es parla tant?
Efectivament, creiem que sí, no? Els efectes s'han notat per totes les tipologies turístiques i per tots els allotjaments turístics, els hotels especialment, no? Llavors, clar, quina és l'estratègia, o quina pot ser l'estratègia de futur? Ha de ser una estratègia que prevalgui la diversitat, i en aquí té cabuda precisament el turisme rural i això que es pot trobar en aquests contextos, en aquests hàbitats naturals i rurals, no? És un turisme rural que què fa, no? Doncs preval la distància curta, eh? No fa falta, per entendre'ns, agafar un avió per anar a visitar la comarca veïna del Vallès Occidental, per posar un exemple qualsevol, o per anar al Priorat, no? Que segons les últimes dades apunten que hi haurà una ocupació altíssima en algunes comarques catalanes coincidint amb Setmana Santa, no? És un turisme, per tant, que permet reduir la mobilitat. No ens hem de descuidar, no hem d'oblidar l'emergència climàtica, l'emergència energètica, i per tant és un model, el del turisme rural, que permet precisament reduir mobilitat, però també permet reduir el consum de materials i rebaixar aquesta pressió, no?, que exercim homes i dones a l'hora de demandar turisme. Per tant, més que una alternativa, i sense menysprear la resta de tipologies, del turisme rural ha de ser, efectivament, una aposta que, de fet, a nivell internacional, l'Organització Mundial de Turisme, però també a nivell europeu, la Unió Europea, la Comissió Europea, tot plegat en aquestes institucions internacionals, i fins a baixar a escala municipal, no cal ni dir-ho, és, no?, la política d'activitat turística a seguir, no? Molt lligat, molt connectat amb sostenibilitat, no? Model de turisme i sostenibilitat com a patró, com a idea, com a present i futur.
Clar, i el turisme rural té una contrapartida important també per la zona on es produeixen aquests espais turístics, no? Hi ha algunes comarques de Catalunya que, de fet, ha revitalitzat molt l'economia de tenir turisme rural, oi?
No cal ni dir-ho. És l'activitat turística rural una estratègia, una acció, una manera d'aconseguir què? Desenvolupament econòmic local, no? D'aquests municipis, segurament no pas en zona costera, que també, però també aquests municipis d'interior de Catalunya i aquests municipis de muntanya de Catalunya, que bé, tot que havia variat. El tèxtil ara ja no hi és, i per tant, en certa manera, el turisme rural ha permès substituir el turisme, l'activitat de tèxtil que ha desaparegut a Catalunya, per aquesta nova proposta de negoci, no? La del turisme
aquesta nova iniciativa, aquest turisme rural guanyant pes, repartit a parts iguals per tot arreu de Catalunya, per tota Catalunya?
Bé, no. Hi ha una distribució desigual del turisme rural, no? Concentrada bàsicament en dues zones geogràfiques. Per una banda, la zona del Pirineu, exceptuant Vall d'Aran i Cerdanya, eh? Aquí hi ha molt d'allotjament turístic rural, per exemple, i per altra banda també Costa Brava. En aquests dos àmbits territorials, Pirineu i Costa Brava, és on es concentra el gruix d'allotjament turístic rural, no?
Per tant, aquests dos espais, no?, també serien les zones de Catalunya que concentren més. A la zona dels Vallesos, no?, que hi ha zones, són zones també amb espais doncs, rurals importants, amb espais més que rurals, amb espais verds importants, és un tipus de turisme que està arrelant, també?
També. Agafant l'exemple del Vallès Occidental, amb Sabadell i també Terrassa, no?, com a locomotores d'aquesta comarca, és veritat que el predomini del turisme rural no és el majoritari. A Sabadell, per exemple, hi ha molt turisme de negocis, hi ha molt turisme de compres, eh? Però en el conjunt de comarca, efectivament, hi ha municipis, podríem dir el cas de Rellinars o podríem dir el cas de Sant Llorenç Savall, per esmentar-ne dos, on hi ha una oferta turística d'allotjament rural i important, no?, aprofitant precisament aquests entorns naturals, aquests contextos dels municipis esmentats anteriorment.
I aquest turisme rural, dèiem ara les bondats, no?, que té per la zona on es produeix, no?, aquesta revitalització econòmica de zones del Pirineu, per exemple, o zones de la Costa Brava, que és cert que sí que ja tenien més pressió turística, però que ha canviat una mica aquesta visió en alguns municipis, potser molt més petits. Això també pot suposar una pressió excessiva per la zona si no es controla de la manera que s'hauria de controlar? És a dir, que, per exemple, les necessitats a nivell d'infraestructures, a nivell de serveis, etc.
Bé, això diguem que no seria el cas, perquè a partir de tenir en compte impacte en el territori, en el conjunt de comarques on hi ha aquesta oferta de turisme rural, l'impacte és moderat o inclús molt baix, no? I això què permet? Doncs permet sostre de creixement, no? A diferència del que he mencionat a l'inici d'aquesta entrevista, el turisme de litoral, de sol i platja, aquest sí que ha assolit un sostre de creixement i no hauria de créixer més i encara menys en algunes zones molt concretes. En canvi, el turisme rural, però també el turisme de natura o el turisme cultural, per esmentar-ne d'altres, tenen recorregut i tenen un marge important de creixement, eh? Aquests indicadors que permeten mesurar la pressió turística en el conjunt de municipis i comarques amb oferta de turisme rural, hi ha, per tant, un recorregut, hi ha un marge de creixement i, per tant, en aquest sentit, les estratègies de desenvolupament local tenen sentit si incorporen aquests productes, no? El de rural, el cultural i el de natura, per exemple.
Amb totes les xifres que tenim ara damunt la taula, dèiem, queden encara uns dies per Setmana Santa i estem pendents també de les restriccions, no? Perquè sabem que això és molt canviant i que, per tant, les coses poden anar canviant. Setmana Santa es veurà un petit repunt del turisme?
Sí, es veurà un petit repunt del turisme. Per què? Doncs perquè coincideix amb una cosa molt bàsica, que és aixecament del perímetre ja no municipal ni tampoc supramunicipal, sinó comarcal, no? Ara, per tant, ja durant uns dies, no?, aquest final de març i aquest principi d'abril, que es permet la mobilitat, i això, esclar, fa possible arribar a aquesta oferta turística rural i la que sigui d'altres, eh? I per tant, aquest aixecament perimetral que dona oxigen, no?, dona oxigen i permet efectivament tenir el desig, no?, satisfer el desig de viatjar, conèixer i disfrutar del que ens ofereix el planeta Terra, no?, a aquests entorns tan magnífics.
Per tant, tenim tot aquest context amb aquesta pujada de cara a Setmana Santa. Queda pendent saber quina incidència tindrà tot plegat a l'estiu, però entenc que això, amb la pandèmia, hem après que no podem mirar més enllà de la setmana que ve, no?
Efectivament, no? Les coses canvien sempre i en un moment de xoc, com el que estem vivint com a societat món en aquest darrer any, encara més, no? I a vegades això es porta a incongruències, que fan que els alemanys puguin anar a les Illes Balears, però que, en canvi, la gent de les Illes Balears, amb una incidència de casos més baixa que no pas el conjunt d'Alemanya, doncs els de les Illes Balears no poden anar a la Comunitat Valenciana, per exemple, no? I això porta a incongruències, a incerteses, no? Algunes afirmacions que han fet els governs, em refereixo a l'espanyol, no?, anunciant ajudes de molts milers d'euros, bé, a vegades això que crea també descrèdit, no?, perquè després de que el president Sánchez anunci l'ajuda a autònoms i petites i mitjanes empreses, a continuació la ministra d'Economia diu que ella no sap d'on sortiran els diners. Per tant, això, no?, aquestes incongruències, aquesta incertesa i també a vegades aquest descrèdit dels polítics en moments determinats, atenció, no és fàcil organitzar i gestionar el que està passant. I segurament la resposta perfecta no existeix. No existeix ni mai, com sabem, plou al gust de tothom.
Doncs ens quedem amb aquest missatge d'Esteve Dot, doctor en Geografia i professor i investigador de l'Escola Universitària de Direcció Hotelera i Turisme de l'Autònoma. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Un plaer i que tingueu molt bones vacances de Setmana Santa.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies. Adéu.